Dos quarts i un minut de 12 del matí. Què vas veure ahir, Sergio Morales? Pregunta habitual que fem els dilluns, ja ho sabeu, el Sergio.
I sempre et dic el mateix,
i futbol. I que sempre ens respon dient futbol. I sí, aquesta setmana sí que és veritat.
És veritat, és veritat. Vaig veure futbol, però a més vaig veure més coses ahir, eh? O sigui, avui no és l'única cosa que he vist. Ahir, compte, perquè vaig veure moltes coses. Primer, el futbol. D'altra banda, vaig poder veure una mica el sorteig del Niño, de la loteria. Vaig poder veure una mica de Jersey Shore, que estaven fent l'última temporada, i mira, em vaig enganxar una estoneta. Vaig veure una estona als Simpsons. També vaig veure Arròs Cubat, que el tenia pendent de veure. O sigui que ahir vaig donar molta canya a la televisió, però tampoc passen tantes hores, una cosa força curiosa.
Jo calla, que vaig veure l'altre dia per accident una estona de, a veure si me'n recordo, Hijos de Papá.
Home, i veu què? Va agradar?
No, evidentment que no.
Molt bé, és la resposta que m'imagina que esperava de tu i és una bona resposta. Però avui hem d'analitzar, com sempre, les audiències de la televisió d'aquest cap de setmana. Comencem per dijous, que ja el considerem dins del nostre àmbit. Per una banda tenim Va tornar, Cuéntame, que feia ja mesos que no apareixia a la graella de Televisió Espanyola, i va aconseguir quasi un 20% de l'audiència, que és moltíssim. I què ha passat amb el Cuéntame? Que el fet que fa 50 més al prime time ha hagut de desbancar els Españoles por el Mundo al late night. Per tant, un programa que donava...
L'altre dia parlàvem dels late nights.
Un programa que donava un bon resultat, com és Españoles por el Mundo, l'han hagut de relegar a una hora intempestiva a favor del Cuéntame, que ja van parlar moguda dels 80, que és una cosa que em fa bastanta gràcia a mi, per la movida madrilenya dels 80. Ostres, d'aquí a poc sortirem nosaltres al Cuéntame. Mira, és una cosa d'aquelles que fa que et sentis gran, però vaja, no entrarem en aquest tema. L'entrevista de Jesús Hermida al rei Joan Carles va reunir a 2,7 milions d'espectadors, un 14,7%. Entrem després en profunditat de l'entrevista, de moment deixem-ho córrer. Harry Potter i el misteri del príncep, que es va estrenar a Antena 3, va treure un 15,4%. Curiós, perquè TV3 va emetre la del calze del foc, si no vaig errat, la van emetre ahir, i va treure molt bona audiència, quasi un 13%, per tant una molt bona audiència. Va haver de competir amb una pel·lícula molt dura, un competidor molt dur, que era El curiós cas de Benjamin Button, que el feia a la Televisió Espanyola, que va treure aquí a Catalunya quasi un 20% de la quota de pantalla, molt semblant que va treure a la resta de l'estat espanyol.
Feien la pel·lícula de Benjamin Button?
Sí.
A Televisió Espanyola?
Exacte. Antena 3, disculpa.
Antena 3,
perdona.
Si no, l'han programada a dues televisions.
Disculpa, Antena 3, tota la raó del món. Això va ser ahir, i el gran debate, que segueix el seu pas fer, com sempre, amb un 10,7%, això dissabte. També van estrenar les Cròniques de Nàrnia, Televisió Espanyola, això dissabte, amb un 11,6%. Res sorprenent en aquest sentit. El que podríem destacar una miqueta és el sorteig de la loteria, que el van fer ahir al matí, que va aconseguir un 30% de l'audiència. Això són uns quants milions d'espectadors d'aquelles hores, però vaja, ja s'esperava que això fos d'aquesta manera. O sigui que una jornada, podríem dir, quan audiències sense sorpreses, sense cap mena de sorpresa. Igualment, televisivament sí que teníem una cosa novedosa, que és aquesta entrevista del rei, com saps. I si et sembla, podríem entrar en matèria.
Som-hi.
Abans, però, i ho diré en blanc, un parell de definicions que he hagut de buscar. Mira, la primera és del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans i parla de l'entrevista. El defineix així: gènere de periodisme informatiu que consisteix a sotmetre una persona a les preguntes d'un periodista per tard de conèixer-les, les opinions, idees, propòsits, etc. El diccionari de la Real Academia Espanyola diu així, no hi ha entrevista, però hi ha entrevistar, i diu així: mantener una conversación con una o varias personas acerca de ciertos extremos para informar al público de sus respuestas. També diu tener una conversación con una o varias personas para un fin determinado. I també he buscat apunts de periodisme, d'aquests que podem trobar a pàgines web de punts, com Patata Brava, Rincón del Vago, i diu així: l'entrevista és una comunicació interpersonal establerta entre investigador i subjecte d'estudi a fi d'obtenir respostes verbals als interrogants plantejats sobre el tema proposats. Efectivament, parlem d'això perquè hem de parlar de l'entrevista de Jesús Hermida al rei pels 75 anys del monarca.
Majestad, estamos en víspera de un día señalado, el día en que cumple 75 años. Permita que le felicite ahora, como estoy seguro de que harán muchos, muchos, muchos españoles en su pensamiento y en su corazón mañana. Y permítame preguntarle, ¿qué tal se siente en estos momentos?
Pues muy satisfecho, pero sobre todo agradezco tu felicitación.
En fi, bon dia. Bon dia, és el matí, i el ritme apassionant és efectiu, que és evident
que... És el matí, sabem que es grava al matí.
No ho sé si és el matí o de dia, és el, diguem, el plató o el despatx, com vulguis dir-li, però tu sents això i entra unes ganes d'anar, de sortir a córrer i de fer coses com prendre una beguda energètica d'aquestes. Quin ritme d'entrevista, Jesús Armida.
Jo he de dir que sóc dels que ja directament no va veure res de l'entrevista, perquè, de fet, per avançat, ja sabíem que no seria una entrevista.
Efectivament. De fet, el primer que he fet abans de veure l'entrevista, la vaig veure ahir, l'entrevista, no la vaig veure en directe, la vaig buscar al web de Televisió Espanyola, que la tenien ben penjadeta per consultar-la, i abans de veure-la vaig buscar entrevistes prèvies que l'havien fet al rei, perquè a mi em semblava una cosa... Pensava que ja sense precedents, una entrevista al rei, però no, hi ha hagut entrevistes abans a Joan Carles. La més recent, a part d'aquesta, va ser una l'any 2000, de Victoria Prego al diari El Mundo. Van tenir una moguda perquè havien de publicar-la un dia, la van publicar el dia abans, i el diari va estar a punt de quedar embargat, fins i tot, de no publicar-se. Per tant, un assumpte d'aquests que posen els pèls de punta. El 1992 va concedir dues entrevistes, una al diari El País i una altra a Celine Scott, una periodista de la BBC, amb motiu de les Olimpíades. Una altra entrevista, el 1991, de Luis del Olmo, que el va entrevistar per preguntar-li com estava d'un accident que havia tingut esquiant. Que mira, d'alguna cosa s'ha de parlar. I una del 1990, la primera entrevista, diguem, en època de democràcia, que li va fer el Xavier Sardà al programa La Bisagra de Ràdio Nacional d'Espanya, a la ràdio, i on van parlar doncs, una miqueta en clau d'humor, amb el senyor Casamajor, que també hi apareixia tant en tant, sobre temes d'estat, però sempre en clau d'humor i res seriosament. Són aquestes 5 entrevistes abans d'aquesta, que semblava que seria l'entrevista seriosa, l'entrevista on es podia conèixer una miqueta més com pensa el rei. A vegades costa molt saber què pensa la monarquia, sabent que són allà, tenen un paper quan hi ha certes dificultats, però tampoc és que sigui un paper que sigui massa determinant. I també m'he volgut documentar una miqueta sobre els monarques a Europa, quin tipus d'entrevistes concedeixen, i és que pràcticament cap concedeix entrevistes. Com a monarca de referència a Europa, he cercat les entrevistes que ha concedit la reina Elisabet d'Anglaterra i només n'he trobat dues de documentades. Segurament n'hi ha més, però això de buscar per internet ja sap que és una miqueta difícil a vegades, però recentment dues entrevistes en els últims 20 anys, que no és que sigui un número per tirar coets. Començarem parlant de en quin sentit estic a favor d'aquest espai, d'aquesta entrevista. Per una banda, a favor, és una entrevista al rei, això. Doncs s'agraeix que es pugui entrevistar aquest personatge, perquè és evident que això té un interès per tothom.
I com deies ara, la resta de monarques no acostumen a aconseguir entrevistes.
Exacte, per tant, en aquest sentit es podria celebrar de primeres que puguem veure una entrevista. També a favor, això pels nostàlgics, recuperar el Jesús Armida. Mira, a qui li agradi aquest home, jo no se n'ha de llevar devoció, però a qui li agradi, doncs mira, tindrà una bona excusa per tornar a veure aquest home, que ja té la mateixa edat que el rei, 75 anys els dos, veure-lo altre cop en actiu fent una entrevista, doncs mira, a qui li agradi, doncs ho té bé. I com a conversa entre dues velles glòries, doncs té la seva gràcia. Té la seva gràcia veure això. Però aquí ve la clau del que no m'agrada d'aquesta entrevista, el que acabo d'aquí, una conversa entre dues velles glòries. És que era el que va ser. Va ser una conversa entre dos senyors, però també d'una manera una mica curiosa, perquè l'Ermida li tractava de senyor, sempre amb un respecte com el vasallo, i el rei li tractava, oye, tu, clar, aquest rotllo de campechano que diu que té el rei, doncs aquí va quedar demostrat, però vaja, em va semblar que trencava una miqueta el to que va intentar posar l'Ermida. I ara sí, ara el meu punt favorit, coses que no m'agraden de l'entrevista.
Vinga, com eren, perdona, Sergio, les preguntes de Jesús Ermida?
Com eren?
Feien anar el rellotge amunt i avall.
D'entrada eren llarguíssimes, però això ens porta a un altre tema, manipulació, que porta a pensar en un control exagerat per part de la Casa Reial. Manipulació, en quin sentit? Manipulació a l'hora de fer la pregunta, potser la pregunta que feia l'Ermida no agradava, i llavors el cap de premsa de la Casa Reial deia, no, hay que repetirla otra vez. El rei contestava i potser la resposta no quedava tan bé com el cap de premsa pensava, llavors què feia? No, majestat, repita la resposta. Clar, això com ho sabem? És tan fàcil com mirar un rellotge que tenim darrere dels dos protagonistes d'aquesta entrevista. I és que el rellotge va ballant amunt i avall, O sigui, hi ha algun tipus de desajust en aquest sentit que fa pensar en una postedició molt bèstia després, amb una manipulació mentre es feia, amb un control exagerat. Per tant, malgrat les preguntes eren molt i molt toves, una entrevista d'aquestes que els periodistes li diuen que és un massatge, ostres, si és un massatge no cal tampoc preparar-s'ho tant en aquest sentit per part del rei. Vull dir, respon espontàniament, sigues tu mateix. Jo crec que és la gràcia, en aquest sentit l'han pifiada per tot arreu. Les preguntes que li fan, jo no m'agraden les preguntes que li fa el rei, no el posen en cap moment en compromís, només la pregunta per les seves impressions. Com a entrevista de personatge, per conèixer-la ell, doncs mira, podria donar el pas, però el rei el coneixem suficientment, hi ha centenars i milers de llibres sobre la seva figura, per tant, és redundar, és tornar a la mateixa. Jo volia saber, per exemple, que li preguntessin per l'Urdangarín, que li preguntessin obertament per què em pensa de la situació que es viu ara mateix a Catalunya, que li preguntessin directament què em pensava sobre la Fideta. Ell mateix va entrar en algun moment, però l'Ermida no va voler tampoc ficar-hi el dit a la nafra i callava, simplement.
Quina és la pregunta més directa que se li fa al rei?
És que jo diré cap, hi ha una que li pregunta pel seu pare i ahí le dimos triste. Oh, clar, que estava triste perquè va morir el pobre home. Què hem de dir? Clar, és que no és una, és una entrevista que no porta enlloc. De fet, tot el que diu el rei és previsible i políticament molt, molt correcte.
Tot es basava, per tant, Sergio, en imatges, en documents històrics?
Bàsicament sí, era una entrevista...
On no feia falta ni preguntar.
Mira, per preparar l'entrevista el que va fer l'Ermida, estic segur, va agafar alguna biografia autoritzada, se la va llegir en una nit i va dir, mira, trec quatre cosetes d'aquí i li pregunto coses que ja sé. Clar, a mi això em fa molt poca gràcia. Mira, és més, ara em ficaré en un jardí que no sé si tocaria, però no sé si recordes que li van fer una biografia a la reina Sofia, que li va escriure la Pilar Urbán, una biografia que va ser molt polèmica, o la reina Sofia doncs, va criticar una miqueta els matrimonis entre homosexuals. Evidentment no puc compartir aquestes declaracions, però prefereixo mil cops aquesta biografia, on aquesta dona pot expressar-se directament i opinions que al final generen opinió, que generen controvèrsia, que no pas això que va passar divendres, no es va treure res. Aquesta entrevista no passarà a la història mai a la vida. Ningú se'n recordarà d'aquí 3-2 mesos d'aquesta entrevista perquè no se'n treu res. No toquen temes d'actualitat. Si les comparem amb entrevistes que es fan a caps d'estat escollits democràticament, a mi, sincerament, em fa vergonya veure-la. Perquè és el cap d'estat, té certes responsabilitats i se li pot preguntar coses que per certs tabús que tenim a l'estat espanyol doncs no es poden fer. D'altra banda, el tracte que li dona l'Ermida, el rei el tracta com si fos algú... El rei, ostres, sembla que sigui una deïtat i des del meu punt de vista, el rei, que és un home que sempre ha tingut una bona dialèctica, o sigui, és un home que s'ha expressat molt bé... Per mi està molt poc hàbil i li costa a vegades expressar-se, explicar certes idees i prova d'això és els canvis que fa el rellotge quan li contesta. Perquè hi ha una edició aquí on segurament s'haurà de rumiar 55 hores què ha de dir i li explicaran com ho ha de dir. De fet, aquesta informació, si algú vol detallar una miqueta més, al diari El País tenim una notícia, al diari digital, on podem recuperar aquest pas del rellotge de com va canviant. I d'altra banda, buscant informació per preparar aquesta secció d'avui, he trobat unes declaracions de José Bono, del Partit Socialista, on critica l'entrevista del rei a Televisió Espanyola, i diu així, él es mucho más valioso. Jo crec que té tota la raó del món. Pots estar d'acord amb la monarquia o no, però és un personatge important per la història d'aquest territori, sigui de Catalunya, sigui d'Espanya, pel paper que ha jugat. T'agradi o no, però és important, és una figura important. I, de fet, hi ha una declaració que m'encanta, del Bono, i diu, amb una càmera oculta es demostraria que espontàniament és molt més valuós. I troba a faltar que es parli d'Urdangarín i que es parli de temes com Catalunya. En aquest sentit, mira, personalment no passaria mal a la vida, però coincideixo amb el José Bono, qui una va dir.
És clar que això va fer, Sergio, també indignar, en certa manera, la xarxa, tots aquells i totes aquelles qui encara no els havia arribat, que no s'esperessin una entrevista.
Va ser una presa de pèl.
És que no s'esperessin preguntes d'actualitat.
Preguntes hi havia, això és evident, i per aquesta lògica sí que hauria de ser una entrevista. Però el que és evident és que això no era una entrevista, era un retrat / massatge.
Era un regal.
Era un regal.
A un rei que l'endemà
feia
75 anys. La pregunta és, quan en faci 76, se'l tornarà a entrevistar?
Sí, home, jo crec que ho haurien de fer.
Aleshores seria notícia si explica alguna cosa.
Si li pregunten...
O si l'entrevistador...
Aquesta la cosa, si li pregunten,
posa...
jo crec que
ja no un compromís.
Exacte, jo crec que si li pregunten,
poden pactar preguntes també.
Exacte. No, però seria de pla.
No som d'aquest parer, evidentment.
Ei, i que la facin en directe, que s'atreveixen.
Doncs una proposta. Aquests reptes els demana el Sergio, no? Són els propòsits ja d'any nou, no?
Això és de cara al 2014.
D'any nou, el 2014. Els del 2013 ja els vam recordar.
Exacte.
Amb les nostres pífies.
Ai, Déu.
Fins aquí?
Fins aquí, fins aquí.
Fins aquí, no hi ha res més a dir, no? És que som una mica com Jesús Hermida i el rei ara mateix.
És que no hi ha massa cosa a dir, oi?
Pausa per la publicitat i en tornant al gener tot l'any.